La taula de l'Evangeli.
Què tal, com anem? Hola a tothom. Un diumenge més, ens retrobem amb vostès. Aquí, oients fidels a la taula de l'Evangeli i a Ràdio Estel, gràcies per acompanyar-nos. Som avui litúrgicament parlant el diumenge 26 de durant l'any. Anem a escoltar i comentar les lectures de la missa amb els nostres dos convidats. El programa, la Ramona Valls, professora de la Universitat de Barcelona. Hola, Ramona, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Estic molt contenta que m'hagis tornat a convidar.
I nosaltres, de que siguis aquí. I en Joan Pous, que és jubilat, és exalcalde de Bellver de Cerdanya i del Consell Comarcal de la Cerdanya. Bon dia, Joan.
Bon dia, que vagi bé.
Tu també estàs content d'estar aquí?
Sempre, ja saps que sí. Jo sempre que et crides ja vinc.
És veritat, a tots dos. Veritat en tots dos. Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura és del llibre dels Nombres i del capítol 11.
En aquells dies, el Senyor baixà en el núvol i parlava amb Moisès. Llavors prengué de l'esperit que Moisès tenia i el donà als 70 ancians. Quan l'esperit es posà en damunt d'ells, entraren en estat d'exaltació profètica i no paraven. En el campament havien quedat dos homes, Eldad i Medad, inscrits entre els 70 però que no s'havien presentat davant el tabernacle. L'esperit també es posà damunt d'ells i allà mateix, al campament, entraren en aquell estat d'exaltació profètica. Un jove anà corrents a fer-ho saber a Moisès. Josué, fill de Nun, que des de jove era l'ajudant de Moisès, digué: «Moisès, senyor meu, prohibir-los-ho». Però Moisès li respongué: «Estàs gelós per mi? Tant de bo que tot el poble del Senyor tingués el do de profecia i que el Senyor els dongués a tots el seu esperit».
Text centrat en el do de l'esperit, do de profecia. En aquest cas concret, practicat als 70 ancians que Déu havia donat a Moisès en ajut per la seva situació de cansament que aquest vivia guiant el poble. Un poble que sovint murmurava contra Moisès, contra Déu. Bé, teniu la paraula, tertulians. Què hi dieu? Ramona?
Jo penso que l'esperit de Déu no pot ser monopolitzat per uns pocs, que Déu el dona a qui escull. Aquesta és una amplitud de mires, una actitud de tolerància, d'obertura, de discernament autèntic, més enllà de les apariències. I és molt bella aquesta expressió de Moisès, quan davant la gelosia d'alguns, doncs ell diu: «Tant de bo que tot el poble del Senyor tingués el do de profecia i que el Senyor els donés a tots l'esperit». O sigui, jo penso que hem de deixar de posar barreres a ningú, Decidim-nos a sumar totes les forces positives. En el món i en el dia a dia trobem moltes persones que potser no són molt creients, diríem, però que porten molt de bé. I, per tant, aquests s'han de sumar. I tothom hi surt guanyant.
Joan...
És una de les coses que crida també una mica l'atenció, aquesta que pensem que estem parlant de l'Antic Testament, és de què et dona aquest do de la profecia o el do de la fe o de la manifestació de l'Esperit a 70 persones, 70 ancians, diu aquí, i dos que no hi eren, que són 72, que sembla que també són els que seguien a Jesús, en principi. A part dels 12 apòstols, també hi havia els 72, que coincideix aquest número, que segurament que té el seu significat també, i aquesta, no vull dir que sigui un número cabalístic, però bueno, és un número que coincideix, i fa gràcia que coincideixin de l'Antic i el Nou Testament amb aquesta do de profecia. Pensem que dins d'aquests 72 de l'Evangeli també surten molts, mira, entre ells Sant Maties, per exemple, surt d'aquests 72 i d'altres, vull dir que tots són plens de l'esperit, diguéssim. Profecia també a vegades pot ser que no s'entengui, no és endevinar el futur, que vull dir, una mica el concepte que tenim de profecia és que saps preveure el futur. Doncs no, profecia també en aquest cas és persones disposades al bé, el que és l'Esperit de Déu, però pròpiament manifestant aquesta fe i aquesta necessitat d'excel·lència en aquest aspecte, no? Això crec que és important. També pensem que avui, que és diumenge, es menja la festa de Sant Miquel, perquè avui és Sant Miquel, Sant Gabriel i Sant Rafel.
Sí.
Jo crec que també són manifestacions molt espirituals, els àngels, d'aquest Esperit de Déu, que després les llegendes i les tradicions els han convertit en guerrers, com Sant Miquel, defensors del diable, etc. Però també la candidesa i la bellesa, que és l'acompanyament que fa Rafel, o és l'anunciació que fa Gabriel. Vull dir que aquest Esperit de Déu que es manifesta a través dels cossos celestials o de l'Esperit de Déu, que en el fons tot surt del mateix lloc, doncs això crec que és important.
Jo veig quan ell diu, estàs gelós per mi? Aquesta frase em fa pensar que un dels sentiments més corrosius avui de la nostra societat és, dintre de la joia de viure i tot, doncs un sentiment corrosiu seria la gelosia. Perquè el primer perjudicat a la gelosia és un mateix. Perquè la persona gelosa doncs veu mal les coses. I no solament això, sinó que fa mal als demés. Perquè de vegades crea problemes inútils, que no hi són, que embrollen la realitat. Per tant, alegrar-se de les persones, vingui de qui vingui, allibera el cor i eixambla també l'horitzó, l'horitzó de tots els grups. Nosaltres que perteneixem, doncs un grup ens trobem cada setmana, si nosaltres veiem que beneficia tot el que pot ajudar un, beneficia els altres. I això valora doncs la seva aportació i el primer beneficiat de tots sempre és un mateix, perquè és més feliç i veu l'aportació dels altres en tots els sentits.
En el fons, la gelosia és una manifestació d'un egoisme tremendo, vull dir, et poses tu en primer lloc, no? Llavors, tot l'únic que és més important i tot el que et pugui fer sombra a tu és gelosia. Llavors, d'aquesta manera, vull dir, també hem de veure l'origen d'aquesta gelosia, que és generalment l'orgull, el jo, no? aquest allò. Quan, per exemple, llavors, en contració, Moisès diu, a veure, que ens hem d'alegrar és que tothom sigui portador de profecia, que sigui que tothom rebi el Sant Esperit. No hem de tenir celos de ningú. Per què? Pues perquè és més sano, més bo, o això. No, al contrari, mirem de ser iguals, en vez de tenir celos, imitem i mirem que tothom sigui aquest do de l'Esperit.
Sí, les paraules de Moisès, doncs a Josué, són molt il·luminadores, jo diria. L'Esperit de Déu es val no només dels deixebles de Crist per portar la bona nova a tothom, sinó que pot actuar doncs moltes persones, molts fets i moltes situacions, on menys ens ho esperem, moltes vegades. I, com diu vostè, doncs pot venir de molts llocs, de molts aspectes i de moltes persones.
Vosaltres creieu que hi ha consciència en la comunitat cristiana d'arreu del món, hi ha plena consciència d'aquest do de profecia, que tenim profetes. Com ho veieu?
Bueno, una mica seria el líder espiritual, però jo avui dia jo crec que segueixes... El qui té el do de profecia és el qui dona un bon exemple, és el qui en té seguidors, diguéssim. No? Per tant, jo crec que de la profecia el tenen tots els missioners, el tenen tota la gent que treballa amb asilos, amb hospital, tota aquesta gent té de profecia perquè estan fent una tasca infinitament bona, tot el que és Càritas, tot el que és l'ajuda als germans, això és de profecia perquè és complir l'Evangeli, és simplement això. Per tant, aquesta és la... No hem de buscar gent que s'il·lumini i et digui el que passarà demà passat. No, és la gent que està actuant ara i aquí en el moment i en moments difícils. No? Això és la profecia.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Jaume i del capítol 5è.
Ara us parlo a vosaltres, els qui sou rics. Ploreu desconsoladament per les desgràcies que us cauran al damunt. Les vostres riqueses s'han podrit, s'han arnat els vostres vestits, s'han rovellat el vostre or i la vostra plata, i el seu rovell serà el vostre acusador i us devorarà les carns. Heu amuntegat riqueses precisament aquests dies, que són els darrers. El jornal que heu escatimat als qui han segat els vostres camps clama contra vosaltres i el crit dels segadors ha arribat a les orelles del Senyor de l'Univers. Heu viscut aquí a la terra una vida de delícies i plaers. Us heu engreixat com el bestiar ara que és el dia de la matança. Heu condemnat el just, l'heu assassinat i ell no s'ha resistit.
Crítica implacable vers els rics. Una denúncia de la situació d'injustícia que la riquesa comporta. Un advertiment també als cristians contra l'afany de riqueses. Ho veieu així o què? És dura aquesta lectura?
Sí, és una lectura dura. Aquest diumenge és bastant vapulejador de les coses, no? És bastant fort. A veure, jo crec que més aviat també es refereix una mica de que siguis tu amo de la riquesa i la riquesa no sigui el teu amo, que és el que passa moltes vegades aquí. Llavors, el qui acumula per acumular, bo, és que no cal que se li rovelli l'or ni aliar-ni en el vestit, és que es morirà i ho deixarà tot. Vull dir que això s'ha de veure en aquest nivell, no? Vull dir que les riqueses et donen plaer mentre ho pots disfrutar, sempre que en puguis disfrutar, perquè a vegades també es pot tenir riqueses i passar gana, quasi bé, perquè hi ha gent que és molt especial en aquests temes, no? Per tant, vull dir, jo crec que s'ha de ser amo de poder viure la vida i sobretot pensar que la riquesa, si es té, és per fer bé, per compartir, per fer això. Llavors, tu pots... Jo a vegades sempre dic que el qui és ric és el qui té prou, i el qui no en té prou, encara que tingui molts milions, és pobre, perquè t'has de conformar amb el que tens sempre. Home, evidentment que hi ha uns mínims de necessitat, tens que menjar i vestir, però el de més, vull dir, és superflu.
El senyor Joan parla igual que jo penso, perquè diu això, que l'apòstol Jaume, en aquestes paraules, que són molt dures, doncs anuncia precisament això, denuncia el perill de les riqueses, aquestes riqueses que allunyen de Déu i que creen injustícies. Sí, i quan diem que l'apòstol també denuncia que Déu escolta el clam dels oprimits, i adverteix severament d'aquests dies, diu, són els darrers, però això penso que és una crida a la conversió. Quan diu aquests dies, vol dir que ens convertim. Tots tenen necessitat de conversió, encara que no siguem rics. Tots necessitem, I això pot ser una exhortació a contemplar Jesucrist, a fer-ho més bé, perquè Jesús no rebutja ningú del que li demana ajuda. La seva paraula és molt eficaç. Tot i que moltes vegades nosaltres no som conscients de les nostres limitacions, però sí que podem demanar la misericòrdia de Déu, i confiem plenament. I nosaltres, doncs, diem, estem segurs, sense dubtar.
Aquí fins a dir que ja es refereix una mica també a vegades que la riquesa es fa a costella dels altres, no? Ja ho diu també aquí. Heu amuntegat riqueses precisament aquests dies, que són els darrers, però heu escatimat els qui ho treballaven per vosaltres, per exemple, no? Per tant, l'explotació laboral, el jornal, que heu escatimat els qui han sacat per vosaltres, que molta gent s'ha fet rica amb l'explotació aquesta. Per tant, això...
Això continua, Joan,
això continua actualment, és que és el de cada dia, és que l'Evangeli és intemporal, és el que pot dir Sant Jaume...
Però aquesta impressió a tu te la fa, de que, bueno, a tu, Ramona, també, a tots dos pregunto, continuem explotant la gent, no?
Potser. Home, a veure, escolta'm, això només tens que agafar el diari, Només quan llegeixes que temporers que venen a plegar maduixes a Huelva i els paguen una misèria, home, Clar. Vull dir, això passa i surt al diari, és que no dic res que no sigui, però és que no solament això, és que hi ha moltíssima manera d'explotar la gent que es fa, ja no parlem d'explotacions de tipus il·legal, encara que sigui, no? Amb la prostitució, amb el tracte de blanques, amb tot això és enriquidor. Molta gent es fan rics amb això, amb la droga, amb el que sigui. Però sempre costelles de pobres víctimes, siguin homes, dones, el que sigui, no?
Ramona, què hi dius?
Jo dic un altre punt semblant amb aquest, però no és el mateix. Diria que una contemplació que ens pot ajudar a fer nostres les prioritats de Jesús, són aquells... Fer camí amb els demés, Ara, a l'octubre, doncs, començarà la segona sessió de l'Assemblea Sinoidal. I això ens pot ajudar, doncs, a començar a pensar més, a poder fer camí amb tots, amb el seguiment de Jesús. Que estiguem atents perquè res no ens impedeixi veure els altres que, junt amb nosaltres, fan camí i que són actors del bé. Donar-li gràcies també, Nostre Senyor, perquè tenim al costat nostre actors del bé.
I què podem fer els cristians per lluitar, entre cometes, per fer possible un món just, que no hi ha, que no ens aprofitem dels altres, dels pobres, dels marginats, i ens enriquim a costa de fer-los mal, per dir. Com veieu alguna llum així immediata,
jo per exemple, molt, difícil,
molt a prop nostre?
Fa 2.000 anys que aquest tema hi és. Bueno, 2.000 anys és a partir de Jesús, però vull dir que fixem-nos que això ha sigut sempre una constant històrica de tots els segles, no? Vull dir,
els profetes ho han denunciat
ho
tant a la Bíblia.
Mil anys abans de Jesucrist, Jesucrist ho denuncia contínuament, i llavors ara, ja et dic, només és que agafar els diaris i estàs veient l'explotació que hi ha tot arreu, les mateixes guerres, tot, és una forma d'enriquir-se també, no? Per tant, vull dir, home, és molt difícil. Vull dir, no vol dir que l'Evangeli que vas directament a la persona, és tu que t'has de convertir. Clar. I t'has de ser. Si tothom fa la conversió i això, almenys hi haurà una llavor, un llevat, que és el que també diu Jesús, perquè la gent pugui imitar el bé.
Clar.
Perquè a vegades també el desgràcia és que els quins sembla que haurien de ser exemple, no ho són tant, i llavors ja no imiten el bé. Llavors la gent simplement busca això que també diu aquí l'Evangeli, no? Que diu, us heu viscut aquí a la Terra una vida de delícies i plaers. Us tracta de porcs, eh? Diu, us heu engreixat, sí, us heu engreixat com el bestiar, ara que és el dia de la matança.
Sí, sí, sí.
Us tracta de porcs, vull dir que... És que és així, la cobdícia, el desig d'allò de... Ara, viure bé ens agrada a tots, això no nego pas.
Heu condemnat el just,
sí.
L'heu assassinat. És que aquestes situacions, pensem, que és que van passar fa tants anys.
No, això és cada dia.
Això, però a vegades són exemples tan propers a nosaltres que ni pensem que nosaltres puguem ser actors, que deia la Ramona, d'aquest mal que estem fent. Per exemple, quan contractem una persona perquè ens vingui a fer les feines de casa, li paguem el que és just, cotitzem a la Seguretat Social per ella, li donem les vacances...
I costa això, eh?
Això és tan senzill i tan a prop de tantíssima gent que ens escolta ara. Ho fem? Això és un missatge interessant. Bé, pensem-ho i si de cas doncs ja voleu dir alguna cosa, no? Molt bé, doncs seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara l'Evangeli, doncs, que és de Sant Marc i del capítol 9.
En aquell temps, Joan digué a Jesús: «Mestre, n'hem vist un que es valia del vostre nom per treure dimonis i li dèiem que no ho fes més, perquè no és dels qui venen en nosaltres». Jesús respongué: «Deixeu-lo fer. Ningú que en nom meu faci miracles no podrà després malparlar de mi. Qui no és contra nosaltres és amb nosaltres. Tothom qui us doni un vas d'aigua pel meu nom perquè sou de Crist, us dic amb tota veritat que no quedarà sense recompensa. Però aquell que allunya de mi un d'aquests petits que tenen fe, valdria més que el tiressin al mar amb una mola d'asa lligada al coll. Si la teva mà et fa caure en pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida sense mà i no que vagis amb totes dues mans a l'infern, al foc que no s'apaga. Si el teu peu et fa caure en pecat, talla-te'l. Val més que entris a la vida sense peu i no que siguis llançat amb tots dos peus a l'infern. I si el teu ull et fa caure en pecat, treu-te'l. Val més que entris al regne de Déu amb un sol ull i no que siguis llançat amb tots dos ulls a l'infern, on el corc no mor mai i el foc no s'apaga.
Versets relacionats plenament amb el que hem escoltat a la primera lectura. Hi trobem dos temes centrals, el monopoli del nom de Jesús i l'escàndol en el si de la comunitat. Entre altres coses, teniu la paraula vosaltres.
Aquest diumenge 26, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, és fort, és molt dur en molts aspectes, i a més, posa el dit a l'anàfora, es pot dir, vull dir que és bastant... és molt actual, diguem-ho així. Aquí hi ha un paral·lelisme que em fa, té la seva significació, que en el cas d'aquí l'apòstol Joan fa de Josué. El mateix que va haver Josué de cara al Moisès, ho fa l'apòstol Joan amb Jesús. Critiquen els que ens volen fer, i Jesús li diu, escolta tu, deixa't de punyetes, s'ha de ser obert amb tots els pedis. La gent que fa bé, sigui com pensi, sigui d'on sigui, sigui qui sigui, deixa'ls fer, que això és lo important. Ojalà hi hagi multitud de gent que faci el bé, sigui de la procedència que sigui. L'altra banda que té aquest evangeli, que és que, home, en primer lloc, fixeu-se que és un tema molt actual, que és lo de l'explotació infantil, o bé la corrupció infantil. En aquí diu que... claríssimament, diu, aquests petits, que el qui llunyi aquests petits de tenir fe, pues, val més que li posin una roda de molí al coll i els tiri al riu, perquè quanta corrupció hi ha o quanta pedrestria hi ha. Tot això és vergonyós i es dona també tristament dins de la mateixa Iglesia. Pues, val més amputar la mà o amputar el peu abans de fer aquestes desgràcies, perquè això, en el fons, és causar la desgràcia amb una tercer, que és, en aquest cas, indefens com un criu. No? Per tant, és un evangeli molt dur, per tant, però que posa el dit a l'anafra.
Jo també penso que en aquest evangeli que hem llegit hi podem contemplar Jesús i les seves prioritats, entre moltes, no? O sigui, la primera és la que deia el Joan, no? Que observem l'amplitud immensa de la seva mirada i del seu cor, quan diu, qui no és contra nosaltres és amb nosaltres. O sigui, és una manifestació de la voluntat salvífica de Déu, voluntat universal. I recalça tot el que és veritablement humà i beneficiós pels demés. Tot és que ens ha d'ajudar, el hem de fer nostre. I fa una setmana vam estar en unes jornades a Oviedo i precisament parlàvem en que no hi ha res de veritable humà que no trobi ressò en el cor dels cristians. Totes aquestes aportacions, vinguin d'on vinguin, de la persona que sigui, poden aportar i ajudar-nos. I una altra aportació que també assenyalava el Joan és els petits. Aquesta prioritat la veiem a cada pàgina de l'Evangeli, no solament aquí, sinó en molts altres llocs. Avui ho escoltem amb les paraules tan dures, no? Un d'aquests petits que tenen fe, que no els allunyem. O sigui que estem d'acord amb unes prioritats. I encara afegia una altra, no?, que aquest text posa de manifest, és que puguem entrar a la vida. Joan, li sembla bé aquesta? O sigui, entrar al regne de Déu. Entrar al regne de Déu és una prioritat absoluta. Una prioritat amb la seva força. Tothom hi pot entrar, amb la força de Déu.
Evidentment, el que passa és que aquí aquest evangeli és molt extremista en aquest aspecte, perquè ningú es tallarà la mà ni tallarà el peu. Vull dir que és fort en aquest aspecte. Però el que sí que manifesta és de que si vols fer el mal, si vols fer això... escandalitzar o això, doncs amputa't, no la mà, sinó el que estàs fent. Deixa't de ser tu i llença-ho, perquè si val més que entris com un ignorant, una ovella mansa, que no pas ser la teva orgull, la teva ansietat de plaer o de diners, el que sigui, doncs et porti a la pena eterna, diguéssim, no? O sigui, privació del benestar que et pot donar pues la conformitat amb l'Evangeli, amb Déu.
Sí, aquí hi ha com si comencéssim a anticipar la unitat de la família humana, aquest edificat en l'amor, que és l'objectiu definitiu de l'evangelització del món. Ens invita a això, quan diu, talleu-nos això, feu això, tal, per poder arribar a aquest objectiu definitiu de la mort.
Però costa molt, perquè per el que dic, escolta, estem parlant de fa 2.000 anys de predicar la mateixa evangeli i aquestes paraules serveixen al segle XIII, al segle XV, al segle XXI i al segle I. Vull dir, i ja hem vist la història de la humanitat, és un verdader desastre, diríem-ho així, no? A nivell evangèlic, jo crec, per mi. Sí que hi ha gent fantàstica,
bona, sí.
Hi ha gent boníssima, sí. Hi ha exemples extraordinaris, però globalment, Déu-n'hi-do, el cafres que hem sigut la societat europea, especialment, no solament matant entre nosaltres, amb guerres i amb tot, sinó colonitzant el món, explotant-lo, no per portar l'Evangeli, sinó per treure'n les riqueses que tenien, que això és el que s'ha fet a Amèrica i a l'Àfrica i a tot arreu. Per tant, d'evangèlics, per exemple, ben poc, els europeus i les civilitzacions aquestes, més aviat han donat un pèssim exemple. Sí que hi ha hagut gent extraordinària, gent molt bona, gent defensora dels dèbils, però generalment han sigut els mínims. Pensem, hi ha un cas que és ben patètic en aquest aspecte, les reduccions jesuïtes del Paraguai va ser un exemple de col·laboració amb bé, i qui se la va carregar va ser, de seguida, l'Iglesia, amb l'apoio de l'Església. Vull dir que no els hi convenia aquest tema, per tant, ho van eliminar. O sigui, quan hi ha hagut alguna cosa de bé, realment, pocs sants s'han alliberat de ser perseguits per l'Inquisició, també, pensem en això. Vull dir que és més fàcil, o sigui, més abundant fer el mal que fer el bé.
Però jo penso un cant d'esperança, perquè l'amor...
Si no tinguéssim esperança no estaríem aquí, ni tu ni jo.
L'amor pot curar totes les ferides. Un cant d'esperança.
Sí, home.
Però l'amor s'ha de posar allà on hi ha també els problemes, que és el que està dient en Joan. Veritablement tenim una gran feina per endavant, però les interpel·lacions que ens arriben a través de vosaltres i en tantíssims cristians que contactem cada dia, doncs ens ha de fer reaccionar, no? Per posar l'amor, però hem de conèixer els problemes que són, no us sembla?
Evidentment, l'esperança no s'ha de perdre mai, és que evidentment jo crec que no, si no tinguem esperança ja no estaríem aquí parlant el comentari de l'Evangeli, vull dir, això està claríssim. Però vull dir, evidentment que cada gra de sorro, cada gota d'aigua fa un mar, però esclar, nosaltres som una goteta, és que és això, el problema és aquest.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, com ho indica aquesta sintonia de fons que ens ha posat en Jordi Carretero, que ha estat al capdavant dels controls. Gràcies, Jordi. I també gràcies, Ramona Valls.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan Pous.
A vosaltres també, content de
seguir. I també gràcies als nostres oients perquè són fidels a la taula de l'Evangeli. Aprofitem per saludar i felicitar avui els oients nostres, que es diuen Miquels, Rafaels o Gabriels. Felicitacions, amics. I agraïm a la Cristina Orduña la locució de les lectures, dir-los també que a la direcció i presentació és de la Maria Marín, la que us parla. Finalment, fer-los saber que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. I finalment, doncs, que romanguin fidels a la sintonia de Radio Estel i els esperem a la taula del Evangeli diumenge vinent. Salutacions, una abraçada per a tots. Adéu-siau.